migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon migdia. Benvinguts. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Ara us comentaré uns noms. Progeria, elefantiasis, esclerosis lateral amiotròfica, la línia de Blaschko, argíria, tricotilomania, síndrome de olor a pescado, síndrome de Moebius. Això, aquests noms, són noms de malalties rares. Una malaltia es considera una malaltia rara quan afecta a una de cada 100 milions de persones. Quan hi ha una de cada 100 milions de persones estan afectades, doncs serien exactament considerades com malalties rares. De fet, hi ha un problema amb tot això, quan hi ha una malaltia rara. I és la finançació per estudiar-la, la finançació per trobar un tractament, la finançació per posar recursos, no?, per posar solucions a les persones. És a dir, la societat ho veu de manera molt freda. No nosaltres com a persones, sinó quan em refereixo a la societat parlo de números i de recursos, no? És a dir, els números són freds i moltes vegades desagradables. I tots aquests recursos van destinats majoritàriament, doncs, a la investigació de grans malalties i no de malalties minoritàries que queden sovint arraconades o marginades. Per això hi ha moltes campanyes, doncs, per intentar trobar, doncs, recursos per a la investigació. S'ha trobat una nova. S'ha trobat una nova malaltia. Encara no té un nom, com els que acabo de donar, encara que és potencialment letal. És una malaltia que afecta a 12 persones en tot el planeta. 12 nadons, perquè és una malaltia rara que afecta a infants molt petits. És una malaltia que causa inflamació persistent, alteració del sistema immunològic, i insisteixo, només són 12 persones que la pateixen en el món. Ara mateix, que es coneixi, eh? Ara que està ja definida la cosa, igual hi ha més. És una mutació del gen DOC11, que és un gen que té una funció molt determinada i important al nostre cos, i és donar forma a una cèl·lula i indicar la cèl·lula cap on ha d'anar. Doncs aquesta alteració, doncs, provoca aquesta malaltia rara. Ara, els hospitals de Sant Joan de Déu de Barcelona i Virgen del Rocío de Sevilla han participat en aquest estudi per descriure aquesta nova malaltia que causa tot això en persones molt petites, en infants molt petits. Insisteixo, potencialment letal, encara que ara, igual, la cosa, ara que ja sabem cap on va, doncs sabrem. De seguida parlarem amb el doctor Joan Calzada, que és un dels metges que ha estat en aquesta investigació, per parlar de malalties rares i per parlar en concreta d'aquesta nova malaltia rara. I en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts, benvinguts i benvinguts a passar calor. I continuem passant calor perquè la previsió no tira cap a bo, eh? Aquesta tarda hi ha alerta per altes temperatures pràcticament a tot Catalunya. Pràcticament a tot Catalunya. Esperem fins i tot algun plogim cap a les muntanyes de Prat, cap al sud, cap a Pirineu, possiblement, molt testimonial en funció de tempesta. Les temperatures i l'alerta puja cap a Ponent, cap a Lleida, i això sí, esperem que demà dijous la qüestió vagi normalitzant-se, perquè tocaria per l'època, que ja és calor. Estem passats mitjans de juliol, ja és calor, però les temperatures continuaran així, no continuaran a l'alça, cada que al cap de setmana tornaran a pujar, ja tindrem temps per parlar. Així que prudència, perquè la calor la tenim a sobre. Mireu, platja, vacances, ja toca, ¿no? Es época, ¿eh? Apartamento, pues estar en esos sitios, ¿eh? O en casa también. O trabajando, que también. Yo estoy trabajando, por ejemplo. Pero eso sí, todos necesitamos perder, por ejemplo, de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Y con el plan 1-2-3 es sencillo, sin tener que seguir dietas o entrenamientos imposibles. Bajas la barriga, celulitis, michelines y la hinchación abdominal. Enriqueta nos va a explicar cómo. Enriqueta, ¿cómo estás?
Hola, Cruz. Muy buenos días. Pues mira, vamos a hablar del plan. El plan 1, 2, 3, que con él multiplicamos por 4 su efecto adelgazante. Y podrás lucir un tipazo este verano. Si estás cansada, si estás cansado de probar todo y no adelgazas, pues pásate ya al plan 1, 2, 3. El secreto, no son batidos, sigues comiendo y sin efecto rebote.
Oye, que el plan 1, 2, 3 es revolucionario. Elimina la grasa en abdomen, caderas, piernas, espalda y brazos. Es natural, es apto para todos. Y con registro sanitario. Vamos a pautar las 3 semanas que hacemos con el plan 1, 2, 3. La primera semana, Enriqueta, limpiamos.
Sí, para deshincharnos, para eliminar la retención de líquidos, para bajar más de 2 kilos y equilibrar el tránsito. Y que desaparezca el estreñimiento. Y son los sobres de piña.
La segunda semana será el momento de renovar
nuestra flora, de drenar, que desaparezca la grasa del vientre. Vamos a acelerar el metabolismo. Tomaremos los sobres de naranja y aquí ya perdemos más de 3 centímetros de volumen.
Y vamos a rematar la tercera semana con control de peso. Vamos a eliminar la grasa.
Exacto, con las cápsulas captagrasas saciantes y que además nos calman la ansiedad, aparte de eliminar la grasa, sin pasar hambre, sin bajones de energía. Si quieres tu plan 1, 2, 3, llámame, el teléfono 650-51-52-53. Es muy efectivo, te permite, sí, sí, en verano, adelgazar entre 4 y 7 kilos rápido y saludable en solo 3 semanas.
Oye, y escucha, que al adelgazar recuperas tus niveles de azúcar, hipertensión y colesterol. Y oye, ¿qué te parece, Enriqueta, si hoy podemos poner ese gel reductor que se emplea? Yo lo empleo alguna vez y oye, se nota, ¿eh? Y también algunas infusiones. ¿Qué tal? ¿Qué te parece?
Pues mira, me parece genial. Estamos en verano y lo que queremos, como te hemos dicho, lucir tipo, ¿no? Pues este gel termorreductor que lleva rolón incorporado, Cruz, que es una maravilla para ir reduciendo, pero también las infusiones detox, que te ayuda a depurar, y la drena, que nos ayuda con la retención de líquidos, hoy gratis con tu plan 1, 2, 3. Eso sí, tienes que marcar ahora el teléfono para entrar en la promoción. 650-51-52-53. No te lo pienses más. Resultados inmediatos. Vas a adelgazar 4 veces más con el plan 1, 2, 3 que solo haciendo dieta.
Pues ya lo sabes, llama a ese número 650-51-52-53 y disfruta de esa oferta flash. Es económico, todo por atención telefónica, ¿eh? Oye, sin moverte de tu casa, ¿eh? Y te lo vamos a llevar por mensajería sin gastos de envío. Eso sí, tienes que llamar al plan 1, 2, 3. Al 650-51-52-53, que no lo vas a encontrar en farmacia, solo en ese teléfono. 650-51-52-53 y nos despedimos de 4 o 7 kilos, Enriqueta.
Efectivamente, porque podemos, aunque estemos en verano, y bajar más de 3 centímetros de volumen sin darnos cuenta. Además, propiedades. El plan 1, 2, 3 aporta una dosis extra de vitaminas y minerales para cuidarte. Repetimos el teléfono, Cruz. 650-51-52-53. Llama, infórmate y consigue tu oferta.
Enriqueta, Patunets, Patunets, que tinguis un bon dia. I de seguida parlem d'aquesta nova malaltia rara, que el seu descobriment, el seu estudi, ha participat l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. En parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Una història.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son verdes, por algo será.
Como la tecnología Harvest Fresh de los frigoríficos Beko, que conserva tus frutas y verduras por más tiempo.
Además, los frigoríficos Beko son muy eficientes y cuentan con la máxima calidad.
Frigoríficos Beko, inspirados en la naturaleza, impulsados por la luz.
Hasta el 31 de julio tienes 250 euros de regalo por la compra de un frigorífico Beko en el Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs l'Hospital Sant Joan de Déu i també el Virgen de Rocío de Sevilla han participat dins d'aquest diagnòstic d'aquesta malaltia ultra rara, potencialment letal. Parlem precisament amb el metge adjunt del Servei de Reumatologia Pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu, el doctor Joan Calzada. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar...
bon dia, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. En principi, explica'm, estem parlant d'una malaltia rara, no?
Efectivament, és una malaltia rara. De fet, és ultra rara. Hi ha molts pocs pacients descrits a la literatura. Tot just acabem de descriure la malaltia. Hi ha la nostra sèrie amb 4 pacients i a la mateixa vegada que nosaltres, aquest mes de juny, la vam descriure en una publicació a New England Journal of Medicine, un altre grup no relacionat amb nosaltres, també l'ha descrit en una revista, ha hablat amb 8 pacients. Per tant, són 12 pacients coneguts al món.
Clar, jo estava mirant... Li buscava un nom, però no té nom encara.
No té nom. És una malaltia produïda per relacionada amb Dokonza i no té un nom específic. Al final, avui en dia defugim molt els epònims, no? A l'hora de posar-li noms a les malalties, probablement l'anomenarem pel gen, en aquest cas, que és monogènica, o quan s'acabi d'ampliar tot el quadre clínic, potser doncs, moltes d'aquestes malalties s'anomenen en referència a la principal manifestació clínica que faci, no un acrònim de les principals manifestacions, encara no té un nom específic, hem d'ampliar encara el coneixement per poder-li posar.
Bé, el nom era una qüestió de detall més aviat, perquè l'important és la descripció de la malaltia, perquè es tracta d'una inflamació persistent i alteració del sistema immunològic, per una alteració genètica, en aquest cas. Llavors, es pot entendre que ha de ser, o igual és una herència, és herètica?
Efectivament, és una malaltia genètica, en aquest cas hereditària, està lligada a l'X, això vol dir que la pateixen els infants nens, els homes, no pas les dones en són portadores a través del cromosoma X, els nens que només en tenen un, de cromosoma X són qui expressen clínicament la malaltia, les dones no l'expressen clínicament, porten la mutació i la transmeten, igual que en aquest cas.
Quines són les simptomatologies habituals d'aquesta malaltia ultrarara?
Són molt variades, són molt variades i formen part de l'espectre de les immunodeficiències i de les malalties autoinflamatòries. Principalment és esperable que aquests nens hagin de tenir febre, episodis de febre que pot ser persistent, pot ser recurrent, inflamació que s'observa no només per la febre, sinó també per determinacions analítiques, amb elevació dels marcadors analítics d'inflamació, infeccions de repetició per la disfunció del sistema immunològic, poden presentar lesions cutànies en forma de plaques inflamatòries a la pell, d'altre tipus de lesió, poden presentar anèmia per una alteració en la producció de les cèl·lules sanguínies, en aquest cas de les cèl·lules vermelles, i poden produir d'altres tipus de manifestacions relacionades amb aquesta inflamació crònica, inflamacions a nivell renal, afectació a nivell gastrointestinal, un retras en la adquisició de les fites del desenvolupament, vull dir neurocognitiu. Poden presentar un ampli espectre de manifestacions clíniques que segurament, a mesura que apareguin nous pacients, ara que la malaltia és descrita i segurament doncs, serà més fàcil doncs, de diagnosticar per altres, anirem ampliant, segur que anirem ampliant el quadre d'expressió clínica.
Clar, és que estem parlant d'aquest punt clau que és descriure i saber d'on ve aquesta malaltia. Estem parlant d'una malaltia ultrarara, que això fa més complicat conèixer d'on ve tot el tema, ara ja se sap, no? Parlaves de 12 pacients, no?, a tot el món. Com s'arriba a aquestes conclusions? Perquè suposo que amb un aspecte tan ínfim comparat amb la població planetària, arribar a aquestes conclusions ha de ser, ostres, molta investigació, no? Molts estudis.
Són anys de feina. El primer que has de fer, i és no és el paper més important, però és un paper necessari, és necessari sospitar que estàs davant d'una entitat nova. En aquest cas, en el pacient que nosaltres aportem a la sèrie que descriu la malaltia, es tracta d'un infant en el que després de fer l'atenció a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla inicialment, després nosaltres, no trobàvem una explicació, una malaltia que coneguda, o bé si més no que nosaltres coneguéssim i que justifiqués el quadre clínic, adonar-te'n que estàs davant d'un quadre clínic que no existia, que no estava descrit fins ara, és el primer pas per continuar fent recerca. Una vegada conclous tot l'estudi diagnòstic ordinari, l'habitual, si no tens un diagnòstic i el pacient té una malaltia, evidentment, per tant, queda englobat com una malaltia no diagnosticada, es tracta de proseguir fent recerca. De quin tipus en aquest cas? Doncs es va fer un estudi genètic complet, es va fer un estudi que va oferir diferents gens amb variants o amb mutacions. Alguns d'aquests gens es varen descartar inicialment perquè des d'un punt de vista teòric no era raonable que estiguessin relacionats amb el quadre clínic del pacient, després n'hi havia d'altres que sí, i en concret aquest gen d'O11, per la funció que té d'O11, que és un gen que s'encarrega de produir una proteïna que és molt important pel citoesquelet, per la gestió, per la funció del citoesquelet, que és l'estructura de la cèl·lula, és necessària perquè la cèl·lula doncs, tingui la seva forma, es pugui desplaçar, l'infòcit T en aquest cas, es pugui desplaçar, arribar al lloc on ha d'arribar, marxar-ne després quan ha de marxar. Doncs bé, aquest gen era raonable que estigués implicat. Després de sospitar-ho, aleshores toca demostrar-ho en el laboratori, no? Fer els estudis funcionals, els estudis en models biològics pertinents per demostrar que aquesta mutació produeix aquest efecte biològic en la proteïna i en tota la cadena posterior, no?
D'acord, estem davant d'aquesta malaltia ultra rara, ara ja sabem d'on ve, però la pregunta que segurament ara tots en fem és, té cura? Fins a quin punt és mortal? Com es podria curar si és que es pot curar ara mateix?
És una malaltia, ara mateix, potencialment letal. De la sèrie de pacients, dels quatre que presentem en la descripció de la malaltia, tres dels pacients van morir. Un d'ells encara és viu, però amb una afectació important. Ara mateix, des del... el tractament de primera intenció, si el tractament curatiu de primera intenció hauria de ser el transplantament de moll d'os, el transplantament de precursors hematopoiètics. D'altres opcions, com la teràpia gènica, doncs encara estan una mica lluny i hauríem de cal detectar més pacients, cal fer més recerca i establir el tractament de primera intenció. En aquest cas, amb intenció curativa, seria el transplantament de moll d'os. No tots els pacients, o no sabem encara si tots els pacients serien candidats en una primera etapa, però seria el tractament amb intenció curativa. Però s'ha d'aconseguir diagnosticar abans que hi hagi una càrrega de seqüela molt important. Si la malaltia evoluciona de forma lliure, de forma natural, i nosaltres no aconseguim un diagnòstic aviat, es van acumulant seqüeles, i aquestes seqüeles poden ser les que acabin impedint realitzar el transplantament, en aquest cas, com ens va passar. Per tant, ara que està descrita la malaltia, ens ha de permetre diagnosticar aquests infants d'una forma molt més precoç, abans que hi hagi una càrrega de seqüeles important i, per tant, que puguem fer el transplantament o els tractaments que pertoquin abans que tota aquesta càrrega de seqüeles apareguin.
Jo, la darrera pregunta que et faré, igual ara m'estic avançant una mica, la pregunta que et faré ara, Joan, és, clar, si es tracta d'un defecte en un gen, concretament el DOC11, això es pot preveure? És a dir, ens podem avançar aquesta malaltia ultrarara amb un estudi genètic?
Efectivament, amb els pacients, amb les famílies en les que ja hi hagi un pacient conegut, doncs el consell genètic serà important. Aquesta mutació en els pacients que estan descrits és una mutació adquirida, no?, de la mare dels infants. Probablement podria aparèixer de nou, però en aquest cas és adquirida i, per tant, s'ha de perseguir, s'ha de fer l'estudi de segregació intrafamiliar, hem de veure com es distribueix aquesta mutació en la resta de familiars, per detectar d'altres dones que puguin ser portadores i que, per tant, puguin transmetre aquesta mutació a la seva descendència. Si són nens, doncs produir nens malalts. Si són nenes, doncs a la seva vegada d'altres nenes portadores. Si l'estudi detectar aquests infants també ens ha de permetre perseguir la mutació dintre de l'arbre familiar i evitar que apareguin nous infants o bé portadores, o bé infants malalts.
Seria com ara es fa amb alguns tipus de càncers que venen provocats per defectes genètics, que s'escull precisament l'òvul o l'esperma que tingui, que estigui sa, en aquest cas. Seria una qüestió semblant, alguna cosa semblant.
Així és, exacte.
Perfecte. Doncs, doctor Joan Calzada, metge adjunt del Servei de Reumatologia Pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per aquests minuts.
Minuts ben empleats, en tot cas, mira com són les coses. Són les malalties que sembla que les tenim totes controlades i se'ns oblida que és veritat que hem acabat amb algunes malalties, però d'altres no, i d'altres, si no hi ha pressupost, no arribarà. I és el cas de les malalties rares o ultrarares com aquesta. Insisteixo, 12 petits en tot el món. 12 petits en tot el món. 4 d'aquests han passat per l'Hospital Sant Joan de Déu, Bé, de seguida arribarem a 2:15 del migdia. Actualitzarem els titulars de la jornada. Parlem d'esports, d'Oriol Romeu, que se'n va de gira amb el Barça, de gira americana. I després parlarem de les hores extra, que 4 de cada 10 hores extres a Espanya no es paguen. En parlarem de tot això amb la Yolanda Canales. Tot això aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
L'Incoronazione di Popea de Monteverdi tanca la temporada del 175è aniversari. Erotisme i fascinació pel poder en la producció de Calixto Vieito, amb direcció musical de Jordi Savall i Luca Guglielmi. Del 10 al 21 de juliol. Entrades a liceu.cat.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries, de 2:15 del migdia. Actualitzem titulars de la jornada d'avui dimecres, 19 de juliol. Carlos Rosada, benvingut.
Què tal? Bona tarda. Mira, continuem sota una calor intensa, però menys forta que ahir. Un dia més, els termòmetres es dispararan fins a arribar als 40 graus a l'interior de Catalunya i als 35 a la costa, i també al prelitoral. Protecció Civil manté activat un avís per calor forta o molt forta. Aquesta nit, nombroses zones de la geografia catalana han patit el que els meteoròlegs qualifiquen com a nit tòrrida, és a dir, quan se superen els 25 graus de temperatura. I és que la passada nit ha estat una continuació del dia més calorós per ara d'aquest 2023 a Catalunya, recordem, amb temperatures rècord sobretot a les comarques de Girona, 45 graus a Figueres, Navata o també a Darnius. I enmig d'aquesta calorada, els treballadors de Renfe, afiliats al sindicat CGT, fan vaga amb tots els problemes que això comporta per la mobilitat, tot i que la companyia apunta que només 8 treballadors s'han adherit a l'aturada. En canvi, el sindicat diu que el seguiment és força alt, però no en dona xifres. Els que sí ho estan notant són els usuaris que, com sempre, han d'aguantar cancel·lacions i retards. Marxarem fins a l'estació de Sants, d'aquí una mitja horeta aproximadament, per conèixer com està la situació. I també anirem fins a l'Eixample barceloní, concretament a la plaça Letamendi, on hi ha una oficina de correus, quan ja estem a la recta final pel vot a correu, o vot per correu. Demà acaba el termini per fer-ho, sabrem si hi ha molt moviment, poc moviment, en un matí que ha estat força complicat en aquesta oficina, complicat en el sentit positiu. Hi havia moltes cues, però la cosa anava funcionant amb molta normalitat i les queixes eren mínimes, molt mínimes. I també molt atents al que ens ha dit Maria José Carcelén, presidenta de la Coordinadora de Famílies de Residència 5+1, que no acaba d'entendre per què la Fiscalia no fa públic el nom de la residència de Barcelona on van morir 8 ancians per salmonella. El Ministeri Públic indica que a finals de juliol de 2022 hi va haver un brot de salmonella que va afectar 39 persones, de les quals 15 van acabar hospitalitzades i 8 van morir. El brot no es va notificar i ara la Fiscalia ha obert una investigació.
Tela. Molt bé, Carlos.
Molta tela.
Moltes gràcies.
Vinga, vagi bé, adéu.
Després, l'actualitat esportiva amb l'Edu Badia. Edu, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal?
Sembla que el Romeu comença gira americana amb el Barça.
Ara sí, ja ha tornat al Barça 12 anys després. L'acord s'ha fet oficial aquest matí. El jugador ha entrenat i serà blaugrana fins al 2026. A canvi, Pablo Torre marxa cedit al Girona. Gira als Estats Units, com deies, el Barça anuncia la llista de 32 convocats. No està malament, no viatja Nico, que negocia la seva sortida al Porto, però sí l'Englet, més 7 joves del planter. Avui, primer amistós del Girona, a les 7 de la tarda contra l'Olot. El Tour de França, notícia important, Pogacar ha patit una caiguda, però segueix en carrera. Veurem com li afecta en el seu duel contra Vingegaard. La penya, bàsquet, ha fitxat el nord-americà Desun Thomas per una temporada més un opcional i nova medalla d'or per a Espanya al Mundial de Natació. El català Denis González, campió del món en solo lliure, i victòria de la selecció espanyola de waterpolo masculí per 11-7 davant Montenegro.
Molt bé, no va malament, eh?
No, ja són 6 medalles.
No, poca broma, eh?
Està bé, està molt bé. Està molt bé.
I tant. Edu, gràcies.
Gràcies.
Cuida't, fins després. No sé si l'Edu... T'agrada la carn?
La carn? Sí, home.
És carnívor.
Soc molt de carn,
sí?
Més que de peix.
Sí, sí. Doncs mira, escolta'm, ja que estem... Et recomano la Cabrera. No sé si la coneixes.
Està... No la conec. Doncs
pues mira, davant de la ràdio està, justament. Al carrer Diputació 239, això és entre Balmes i Rambla Catalunya. Si t'agrada la carn, has de passar per la Cabrera. D'Argentina, originari el tango, per exemple, i l'escarra argentina. I el xef, el Gastón Ribeira, que va crear l'ànima dels assadors més exitosos de Buenos Aires, la Cabrera, l'entranya lomo alto, lomo bajo, la sal banderita, bife de vacío, la Cabrera. La casa de carns et porta la millor carn argentina, una experiència única pels amants de la carn. Si t'agrada la carn, has d'anar a la Cabrera, eh? On està? El carrer Diputació 239, per viure aquesta passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps, per exemple. Entres a Google Maps, poses la Cabrera a Barcelona, o pots tocar el telèfon, al 93 878 3230. La Cabrera, Barcelona. Si t'agrada la carn, has d'anar a la Cabrera, De seguida parlarem d'hores extra, perquè a Espanya no es paguen 4 de cada 10 hores extra. De seguida parlarem de tot això i les derivades aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, aquesta notícia, la notícia Orange. La ciberseguridad ja és una prioritat per a les empreses. És una cosa que ja sabemos. La mayoría de las organizaciones a nivel mundial, un 64%, y más de la mitad en España, pues planean aumentar su presupuesto en ciberseguridad durante este año 2023, lo que queda del 2023. El asesoramiento adecuado que permita la adaptación a las nuevas amenazas resulta algo fundamental. Y ahí entra Orange.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Kia Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Kia Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja a Cope ho estàvem explicant, a Cope.es ho explicaven, 4 de cada 10 hores extra no es paguen a Espanya. Això, en fi, és un bonquer que deixa oberta moltes preguntes i moltes maneres, no? Recordeu una cosa, que l'horari que fan els treballadors, que fem els treballadors, per llei s'ha de fitxar ja. Vull dir, hem de dir les hores que treballem, ja per llei. Això s'ha de fitxar sí o sí. Yolanda Canales, com estàs? Bon migdia.
Bon migdia.
Què tal això de les hores extres?
Mira, et llenço una pregunta, vale. També, ara que estem més connectats i digitalitzats sí. Que mai. Respondre un WhatsApp, per exemple, fora de la jornada laboral es pot considerar com a treball, com a hora extra?
Jo diria que sí.
Pues efectivament, sí. Això pot suposar fer hores extraordinàries, i no només això, sinó també que es pot estar vulnerant el dret dels treballadors.
Clar,
a la desconnexió.
Aquí hauríem de parlar de desconnexió, de quan surts de la feina, van funcionar moltes coses, perquè segurament hauríem d'entrar dins de la lletra petita de cada treballador, no? Si ho ha de fer o no ho ha de fer. Però per norma no tens aquesta obligació.
Sí, perquè ara aquest és un debat també que s'ha posat damunt la taula, precisament per això, per la presència de les noves tecnologies. Però en qualsevol cas, ja ho deies, 4 de cada 10 hores extres no es paguen, és el que diu un estudi d'ADECO, 39% dels treballadors encastats i que van fer hores extres, reconeixen que no van veure compensat aquest treball ni des del punt de vista econòmic ni amb un temps de descans que ho pogués compensar. I això és possible, tu comentaves també abans, és obligatori el registre de la jornada laboral i tot plegat tenia com a objectiu precisament lluitar contra les hores extres no remunerades. És el que va dir...
Des del 2019, a més, penso sí, que és obligatori, no?
És el que va dir,
no?
Sí, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, però el cert és que es continua fent. I què més diu aquest estudi? Doncs que més de la meitat dels treballadors a Espanya van fer hores extres i d'aquesta xifra un terç va fer més de 50 hores extra l'any. Gairebé un 27% va treballar entre 50 i 100 hores més, un 18% va superar aquestes hores, un 14% va treballar entre 200 i 400 hores extres i un 10%, atenció, més de 400.
Poca broma.
Xifra que crida l'atenció, no?
Sí, no, i tant que crida l'atenció. La pregunta seria si això, aquestes hores extres no remunerades en diners, es cobren d'una altra manera, no sé, en espècies amb dies de festius, una cosa
així. Sí, això sí que es pot fer, però s'ha de compensar d'alguna forma. El que no es poden fer són més de 80 hores extres l'any, sempre i quan, com dèiem, no estiguin compensades, per exemple, amb descans i els 4 mesos següents a què s'hagi fet. Una altra qüestió a tenir en compte. Les hores extres són voluntàries, tret de que el treballador estigui obligat per contracte o per conveni col·lectiu.
Clar. Una altra pregunta que se'm passa pel cap davant de les hores extres, quan hi ha, a part d'això, de les que no es paguen, no? Si es fan moltes hores extra, és que manca personal a una empresa? Llavors, per què és el tema? És igual. Mira, parlem de tot això, si et sembla, Yolanda, perquè tenim al telèfon a una persona que segurament a totes aquestes preguntes podrà donar una resposta. És el secretari general de PIMEC, el senyor Josep Ginesta, que el tenim al telèfon. Josep, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ostres, com ho valoreu, això? De 4 de cada 10 hores extres no es paguen a Espanya?
Mira, jo matisaria el titular o la frase en el sentit de que, no és que no es paguin, probablement el que no es fa és que no es paguen com a hores extres tal com estan establertes legalment, no? Sobretot perquè es fa difícil pensar que persones treballadores i amb aquest volum reiteradament facin més jornada de la que tenen contractada, més jornada de la que acaben cobrant, i en canvi segueixin en el lloc de treball i no es plantegin problemes, no? I més sabent les últimes modificacions legals que s'han fet respecte del registre horari i tot el control que hi ha darrere, no? En tot cas, el que sí que probablement es paguen a través de la negociació del salari en complements o altres coses, i això pot passar, però de totes maneres en matèria de jornada, en matèria d'hores extraordinàries o no hores extraordinàries, s'expressa d'una manera important el gran problema que tenim a Espanya, a Catalunya, en matèria de productivitat i en matèria de, diria, d'eficàcia en el lloc de treball i eficàcia organitzativa del treball, no? Perquè quan ens comprem amb altres països, tenim una productivitat similar a la d'altres països, en termes comparats, però quan analitzem la productivitat total per persona treballadora i especialment per hora treballada, tenim dades molt pitjors que la resta de països, no? Uh-huh. Sobretot perquè probablement en aquest país, per tradició, hem premiat el presentisme més que l'eficàcia organitzativa del treball, no? I aquí tenim un repte importantíssim.
Clar, tot això, com es pot gestionar tot això? Tant hores extres com les maneres de fer-les, com la manera de facturar-les. Per la teva resposta, dona la sensació que això tenim un cacau i tenim un problema aquí. Està organitzat però no organitzat.
Sí, jo diria que sovint es pacta un salari i després la prestació del treball pot ser més o menys intermitent i la gent potser hi dedica més jornada, però no s'expressa tal qual com a jornada laboral aquí. Nosaltres el que hem vingut plantejant, que a més, quan mirem en termes comparats com ha progressat la productivitat, especialment a la postpandèmia, també veiem com a Espanya, i especialment des del 2018 cap aquí, el salari mínim ha progressat moltíssim. És a dir, en els últims anys a Espanya el salari mínim ha progressat fins a situar-se en el 7è salari mínim d'Europa amb un increment de pràcticament el 60%, no? Però la productivitat, comparat amb altres països, hem anat enrere, no? I en aquests moments tenim una productivitat que només tenim per sota nostra a Turquia, no? Amb pèrdues de productivitat importantíssima en termes comparats, no? I per això, justament per això, i també perquè probablement hem fomentat entre empreses i treballadors, tots plegats, la cultura del presentisme, doncs probablement hem de fer un gran pacte per la productivitat i fer una anàlisi més al detall, sector a sector, de com hem de gestionar la jornada laboral, no? Perquè a més això té impacte en moltes coses, té impacte en la conciliació amb la vida laboral i familiar, té impacte en la corresponsabilitat entre homes i dones, en les responsabilitats familiars i de les llars, i té impacte en moltíssimes coses, no? Aquesta cultura del presentisme, i aquí això requereix una aturada i una visió a llarg termini, posant en el focus, posant en el centre un gran pacte per la productivitat en el que analitzem, primer a nivell macro, situant el que ja diu en algun cas a l'Estatut dels Treballadors, etc., de que s'ha de pactar també productivitat, però també la negociació col·lectiva i en els espais de concertació social.
Quin seria el mínim, el mínim d'aquest pacte per la productivitat?
Jo diria situant com a concepte, com a concepte, si em permet, un brindis al sol, però que seria el punt de partida. El temps és molt important per les persones, però el temps no és necessàriament important per les empreses, sinó que és important per les empreses el resultat del que fan les persones, no? I a partir d'aquí hauríem de ser capaços, sector a sector, empresa a empresa, posar sobre la taula quin és l'objecte del treball, que no és només l'intercanvi de temps per diner, sinó que és el canvi, l'intercanvi de diner per resultat. Fixi's, això pot semblar un brindis al sol i una obvietat, però quan veiem aquest problema de les hores extraordinàries, en el fons estem dient que hi ha molta gent que va al seu lloc de treball, que hi dedica moltes hores, o que hi passa moltes hores, però no sempre amb l'eficiència que es produeix en altres països, no? I per tant, aquí, la reflexió és aterrar tot això, situar-ho en el terreny del detall i, òbviament, intentar que les empreses tinguin processos productius, processos de fabricació, processos d'atenció al client de totes aquelles activitats que fan, molt pensats per ser eficients i eficaços i que les persones hi dediquin el temps indispensable.
Quan hi ha persones que fan hores extra, significa que hi ha mancança de personal?
En algun cas pot passar, perquè pot passar que hi hagin empreses de més petita dimensió, recordem, i això des de Pimec sempre ens agrada dir-ho, Espanya és un país de micpimes, perquè el 99,8 són empreses de són micro, petites i mitjanes, i ens agrada dir micpimes, afegim el mi en l'acrònim, perquè el 86% tenen menys de 10 treballadors. Pot passar que una empresa de petita dimensió, que és la majoria, quan té un increment de la demanda, pot passar que les persones doncs, hi hagin de dedicar-hi més temps per poder-hi donar resposta. I també pot passar que a vegades l'equilibri o la sostenibilitat entre la quantitat de força del treball disponible i la necessària faci que algú hagi de fer més temps de treball del que tenia previst, no? I aquí les compensacions que es produeixen, tant en temps de descans com també en retribució, entrem en aquesta situació paradoxal que responia a aquesta enquesta que hem vist, no? Però és veritat que això pot succeir, però també estan previstos els mecanismes legals per compensar aquestes qüestions. I també és veritat que som un país on el treball de temps parcial sovint ha costat que s'utilitzés i també ha fet difícil que hi hagi persones disposades a treballar a temps parcial en un lloc de treball, probablement per la tradició de salaris relativament modestos que hem tingut en aquest país, cosa que no passa en altres països, i això fa que sigui molt difícil per una empresa de petita dimensió poder contractar gent per cobrir aquella necessitat addicional que pot tenir. No? I aquí també hi afegim una variable, i és que la reforma laboral ha portat coses, ha portat moltes coses, i algunes de les que ha portat, que hi ha qui ho veu en positiu, nosaltres ho veiem en negatiu, que és la rigidesa de la contractació temporal, cosa que fa que moltes empreses tinguin més dificultats a l'hora d'acabar decidint contractar algú més, perquè la contractació temporal és més rígida, pràcticament només es pot contractar indefinidament i, per tant, les empreses triguen més en decidir. Si triguen més en decidir vol dir que l'excés de demanda pot revertir en carregar una mica més la força del treball que té disponible l'empresa. No? I això pot produir aquestes situacions paradoxals que veiem. No?
Doncs, senyor Josep Ginesta, secretari general de Pimec, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres, una abraçada.
Una abraçada, gràcies. Doncs és el què, no? Parlava molt de productivitat, parlava d'efectivitat a l'empresa i parlava d'aquests canvis, a vegades en espècies de les hores extres. De...
Sí. I una reflexió, no? A l'empresa no li importa el temps, sinó els resultats. Si fas el mateix amb 5 hores...
Iolanda Canales, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Cuida't.
Adéu.
Escolta'm, tens por a l'ocupació? Doncs mira, fora la por a l'ocupació, a que t'ocupin la casa, a no cobrar lloguer, fora a renunciar a la teva propietat, a ocupes fora... amb cada quilo, ocupes fora, tenen un equip expert en drets i mediació amb el que la teva tranquil·litat està fora de qualsevol preocupació. Contacta ara amb Ocupes Fuera, amb cada quilo, ocupesfuera.com o truca al 93 677 49 25. 93 677 49 25. De seguida parlem de presbícia amb el Centre Oftalmològic Tres Torres i després parlarem, atenció, propostes de cara a d'aquí dos caps de setmana. Parlarem del Drone Show Festival de Lloret de Mar, aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
Quiero perder 6 kilos y ponerme bikinis como los de hace 10 años, que estaba bien delgada y bien guapa. Quiero presumir este verano. ¿Cómo puedo hacerlo?
Luce el bikini o bañador que quieras, porque te aseguro que este verano con el plan 1-2-3 vas a bajar de 4 a 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
No son batidos, apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminas retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
Segunda semana, sobres de naranja.
Pierdes la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53. Es económico. Y para marcar un vientre perfecto de tableta, el electromusculador gratis con tu plan 1, 2, 3.
Pero eso no es todo. También el gel adelgazante con rolones para la grasa localizada. Solo tienes que llamar al 6,50, 51, 52, 53 y mañana lo tienes en tu casa. Envío gratis por mensajería. Así que disfruta ya del plan 1, 2, 3 llamando al 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hablamos de salud visual, hablamos de salud en nuestra vista, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Vamos a hablar de la presbicia. ¿Cómo la podemos corregir?
Pues mira, la presbicia, para empezar, vamos a explicar qué es. Que la lente que tenemos dentro del ojo se nos empieza a endurecer y entonces impide que enfoquemos cuando queremos leer o cuando queremos ver el ordenador. A medida que van pasando los años, se endurece cada vez más y nos impide cada vez ver mejor de cerca y de media distancia. Incluso llega un momento que se endurece de tal manera que ya forma aquello que sabemos todos que es la catarata, que perdemos incluso visión de lejos. Pues bien, eso es lo que es la presbicia, que es que esa lente se degenera. ¿Cómo lo corregimos? Pues mira, con una simple intervención que hace un láser que se llama Catalyst, que desintegra esa lente, y luego lo que yo pongo es una lente multifocal que te corregirá si tienes astigmatismo, si tienes miopía o hipermetropía y si tienes vista cansada. Como le digo muchas veces a mis pacientes, esta lente está pensada para que dure muchísimos años. Por lo tanto, este defecto de corrección de cerca quedará corregido por los años.
O sea, para no diré para toda la vida, porque igual es decir mucho, pero sí para muchísimo tiempo. ¿Esto puede pasar a cualquier edad?
Puede pasar a cualquier edad, y ahora cada vez se nota más porque nos está apareciendo en personas muy jóvenes, porque tantos años trabajando con el ordenador, pues evidentemente les ha provocado un problema de desencadenar la vista cansada. Precozmente, y por lo tanto es intolerable en gafas, no lo toleran bien, no lo llevan bien, no se adaptan correctamente y buscan una solución definitiva para ese problema visual que tienes. En referente a lo que decía antes de definitivo, siempre explico a mis pacientes que esto no es una vacuna, ahora que están tan de moda, ¿verdad?
Sí.
Te soluciona el problema de la lente, de que no veas ni de lejos, ni de cerca, ni de media distancia, o solamente de cerca. Pero no evita que puedas tener otras cosas en los ojos. Por lo tanto, siempre os recomendaré que cuando os hagáis esta intervención, os hagáis revisiones como os hacíais habitualmente de la visión, porque puede venirte la presión alta en los ojos, o puedes tener algo de azúcar y que te afecta la retina. Es decir, no podemos dejar de cuidarnos, aunque nos hayamos operado y podamos ver sin gafas.
Que no somos conscientes de nuestra salud visual y de lo importante que es hasta que no se corrigen todos estos problemas.
Yo creo que sí, y además fíjate que con el confinamiento es cuando nos hemos dado cuenta de la importancia de la visión. Es lo único que nos quedaba, no podíamos salir, no podíamos ir a los restaurantes, no podíamos ir al cine, y por lo tanto usábamos la visión para la tablet, para ver la televisión, para nuestro ocio y para pasar las horas. Y es cuando nos hemos dado más cuenta de que realmente la visión es muy importante. Llevar una mascarilla todo el día impedía que cuando lleves gafas estés cómodo, cuando llevas lentillas se te irritan los ojos. Es decir, ahí nos hemos dado cuenta que los ojos son muy importantes y es lo que nos transmite nuestro entorno en más del 95% de la información que nos llega al cerebro. Por lo tanto, importantísimo cuidarlo, importantísimo utilizar técnicas avanzadas para corregir cualquier defecto de graduación. Y en este caso, como hemos hablado antes, el láser Catalyst.
Pues ya lo sabéis, cuidar vuestra vista y sobre todo ahora que el móvil, los ordenadores, es una herramienta imprescindible en nuestra vida, también es imprescindible que cuidemos nuestra vista porque es de lo primero que se afecta. En el Centro Oftalmológico Tres Torres, la primera llamada es gratuita, 900, o sea, la llamada es gratuita, 900-842-848, 900-842-848. Y lo que sigue es la primera consulta es gratuita, la primera consulta gratuita en el Centro Oftalmológico Tres Torres con el doctor Emilio Juárez. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si no
t'entregues sincer... Atenció a la proposta de cara al 28, 29 i 30 d'aquest mes. És a dir, aquest cap de setmana no, el que ve. A Lloret de Mar acollirà la tercera edició del Drone Show Festival, festival de drons que a més ja té un caràcter internacional important. Tenim al telèfon el cofundador de Flock Drone Art, que és l'empresa que organitza, l'Ernest Biosca. Ernest, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Ernest. Bé, explica'ns, sembla que de mica en mica es va consolidant aquest Drone Show, no?, a Lloret.
Sí, ja és el tercer any que venim. La veritat és que està molt acollida i també ens permet cada any portar coses noves i cada vegada més gros. Aquest any ja tenim tres participants, com deies, de tres nacionalitats diferents en aquest festival, un cada dia.
Però explica'ns en què consisteix, perquè, clar, coordinar tants drons, quants drons hi pot haver en aquell moment fent un espectacle al cel?
Doncs mira, enguany venim amb un total de 200 drons cada nit. Per tant, cada nit volaran això, exacte, 200 aeronaus. La coordinació és un disseny que fan els nostres dissenyadors i és un ordinador que finalment fa els càlculs perquè no hi hagi cap col·lisió i hi hagi tot sota control.
Carai, ha de ser una operació de precisió. I què podrem veure al cel? De fet, què veiem aquestes darreres edicions?
Doncs aquest any tenim tres espectacles diferents. El primer està dissenyat per l'empresa Flock Drone Art, que som nosaltres, i tenim un espectacle que es diu Eco, que és una al·legoria lluminosa a la naturalesa, i veurem diferents figures relacionades en la consciència ecològica. Tenim balenes gegants de 5 metres d'amplada, tenim aus, tenim flors, tenim... La veritat és que és bastant emocionant. Llavors, els altres dies tenim el dia 29 una proposta que es diu Deep of Flow d'una empresa que és de Portugal, i el dia 30... Quest of Light és un espectacle dissenyat expressament per Lloret, de l'empresa Dicius, que és d'origen de França.
Quan dura un espectacle d'aquests? Per exemple, el vostre, l'Eco 200, que serà el dia 28, quan dura? Quant de temps dura acostuma a tenir la durada?
Sí, els espectacles, sempre la durada dels espectacles les marquen les bateries dels drons, perquè són les que duren menys, i té una durada aproximada de 10-12 minuts.
Ah, clar, les bateries marquen molt, no, suposo?
Sí, marquen tot, de fet. Les bateries és el que marca la durada de l'espectacle. La bateria podria volar fins a 15 minuts, però sempre hi ha d'haver entre 15 i 20 minuts, i sempre hem de deixar un petit marge de seguretat. En cas que hi hagi vent, no que les temperatures siguin més altes o més baixes, els rendiments de les bateries canvien i...
Llavors, és competitiu? O sigui, hi ha competició aquí o no? Senzillament show?
No, és una mostra d'art. En principi, les tres empreses han dissenyat uns espectacles sota les mateixes condicions. Tots els espectacles comencen de la mateixa manera. Els drons surten de la platja, van a sobre el mar, hi ha el mateix número de drons, hi ha el mateix minutatge per totes les empreses. I és més una exhibició d'art des de diferents punts de vista artístics.
No, ja ho veig, i seran tres dies amb un espectacle que, bé, 12 minuts sempre són... Sap a poc, en tot cas, no sé quant de temps dona en 12 minuts de fer coses, però suposo que moltes, si els drons van de pressa, no?
Sí, els drons tenen unes velocitats màximes que poden arribar. La veritat és que la gent ens acostuma a dir a vegades que es fan una miqueta curts, però també és veritat que si es fan curts és que l'espectacle valia la pena, no?
No, segur. És que veure això al cel impressiona. Ja quan els que hem tingut l'oportunitat, segurament és fàcil veure per internet, trobar vídeos d'aquests, ja és prou impressionant, així que veure en directe ha de ser al·lucinant. Doncs serà el 28, 29 i 30 a Lloret de Mar. Escolta'm, Ernest Biosca, cofundador de Flock Drone Art, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i que hi vagi bé l'espectacle.
Moltes gràcies. Ens veiem allà.
Així serà. Bé, doncs amb això, doncs recordar només que totes les xerrades que hem fet aquí al programa, tant arrere a COPE Catalunya i Andorra com a migdia a COPE Catalunya, les podeu tornar a sentir recuperar a la web de la casa, www.cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar un bon dimecres.